5 minuts i ens plantarem a les 11 del matí, a les 6 de la tarda. La Ilíada representa una de les cimes de la cultura clàssica que subjau tota la civilització occidental. Recordeu, escrita a la Grècia Antiga i atribuïda a Homer, narra en 16.000 versos els darrers 51 dies del desè i últim any de la Guerra de Troia, potser la batalla més famosa de l'antiguitat. El protagonista, Aquil·les, i la seva còlera i tot un seguit de personatges que han esdevingut referents en l'imaginari comú de les persones llegides al món. Agamenón, Zeus, Ajax, Héctor o Helena. Ara la casa dels clàssics ens porta una nova traducció, en un llenguatge planer i assequible. En parlam amb el filòleg i traductor Pau Sabater, artífex i traductor d'aquesta nova versió. Molt bon dia, Pau, benvingut al De Far a Far.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Havies llegit la Ilíada abans d'aquest projecte de traducció?
Sí, de fet... bé, jo soc un cas una mica particular perquè la primera vegada que vaig llegir la Ilíada va ser als 13 o als 14 anys. Senzillament era a casa, a mi m'agradava tot el món, diguem, de la mitologia, de la llegenda heroica i tot plegat, i mira, vaig pensar, doncs anem a la font. I, és a dir, que ja, diguem que la primera lectura era bastant, ja era bastant antiga quan em van encomanar aquest projecte. Després, esclar, com que em vaig acabar dedicant al grec, també l'havia pogut llegir en original. És a dir, que ja tenia unes quantes lectures fetes, diguem, quan em van encomanar el projecte.
Déu-n'hi-do, aquesta experiència, amb la primera adolescència ja llegir la Ilíada, ja hi apuntaves maneres.
Maneres de no estar clares, sí.
Però escolta'm, té ganxo la Ilíada? Ho dic perquè així, a priori, els que no l'hem llegida podem arribar a pensar que bé, que serà una lectura, diguem-ne, no vull dir feixuga, però sí que no serà un thriller, no?
Aviam, no és ben bé així. Diguem que és un llibre que fa més respecte de fora que no quan hi entres. És a dir, pensant que la Ilíada en realitat és diguem que la poesia de la Ilíada està pensada per ser explicada, és a dir, és poesia oral. Els orígens de la Ilíada són és poesia que no estava escrita, que es componia, diguem, perquè la gent s'entretingués. És a dir, que en realitat és bastant, en fi, no diré un thriller, no és una cosa trepidant, però és molt agradable llegir. És a dir, no hem de pensar que és un llibre... això, feixuc, ple d'idees complicades, al contrari, és una història narrada d'una manera precisament molt, molt amena i molt planera. Això que deies del llenguatge, que l'he intentat fer més o menys planer, assequible, no distant, és perquè la narració mateixa és planera, assequible i no especialment complicada d'entendre.
Com s'asseu un davant d'un text com aquest? Sent la responsabilitat dels segles de civilització al damunt?
La responsabilitat és enorme, però si m'hagués deixat esclafar pel pes d'aquesta responsabilitat no hauria fet mai la traducció. És a dir, que al final un també ha de saber relativitzar una mica i dir, bé, si, al final si d'altra gent s'ha atrevit a traduir-lo, doncs jo també... puc intentar donar la meva versió. És a dir, la responsabilitat hi és i no l'hem de perdre de vista, però, esclar, quan et poses a traduir també has de saber que renunciaràs a moltes coses o que no podràs copsar moltes coses de l'original a la traducció. És a dir, que també fins a cert punt ho has de prendre amb una certa lleugeresa, sense perdre de vista la responsabilitat, però també no ha de ser tan present que no et deixi treballar.
Apuntaves, Pau, aquesta voluntat bé declarada d'intentar fer-ho ben intel·ligible i amb un llenguatge planer, no? Has tingut en algun moment por de la còlera dels puristes davant d'aquesta aparent insolència?
No massa. Sí, la insolència, de fet, és aparent. És a dir, sí. És una cosa que he fet precisament amb tota la humilitat del món i senzillament volguem fer una versió que crec que és prou diferent de les que s'han fet fins ara en català, si més no. I, vull dir, no, d'arrogància no n'hi ha cap ni una. La cola dels puristes, no, no ho sé, no sé si n'hi ha tants de puristes com això. És a dir, al final jo diria que és una versió que al moment està tenint una bona rebuda, crec. Les poques crítiques que relativament que se n'han fet són bastant favorables. Jo trobo que, vaja, que no havia tingut cap por especial mentre ho feia, però veig que està justificat, perquè no he vist ningú enfadat. Sí que hi ha gent que em pot dir, home, jo potser aquesta paraula no l'hagués fet servir, o jo potser aquí trobo que hi ha una caiguda de to, però no és, ningú se m'ha enfadat per això, diguem. Són diferències de criteri que són perfectament esperables.
Va, entrem ara sí en aquests 16.000 versos a la Ilíada atribuïda a Homer. Què ens explica del nostre passat mil·lenari?
Del nostre passat mil·lenari? Saps què? No, a mi no m'interessa tant que m'expliqui del passat mil·lenari, perquè al final és una llegenda, vull dir, no és que expliqui exactament res. Més aviat el que ens explica és el nostre present, és com som, fins a cert punt. Aviam, es pot llegir de les dues maneres, és a dir, un llibre tan remot en el temps, sempre te'l pots mirar precisament amb tota la distància del temps i fixar-te en tot el que és diferent d'aquella societat respecte a la nostra, que són, és a canvi, pràcticament tot. Pràcticament tot, són moltes coses, en tot cas. O pots mirar-t'ho des de la lent de la semblança, de què, malgrat la distància, què ens uneix amb tots aquests personatges, perquè són, al capdavall, profundament humans. Això depèn de la manera de llegir de cadascú, depèn del moment. Hi ha moments en què et pot interessar més fixar-te en l'enllunyament, i moments en què et pot convenir més fixar-te en la proximitat, el que sigui. Però jo la veritat és que tendeixo a fixar-me en la proximitat i fixar-me no tant en el que ens explica dels temps en què va ser composta aquesta obra, que és molt, efectivament, i molt interessant, sinó que miro a fixar-me precisament en el que nosaltres podem entendre i podem, d'alguna manera, sentir de tot això que se'ns explica. Perquè, si no, diguem que ho convertim en objecte d'anàlisi. I això és molt interessant, però és mirar-se des del punt de vista de l'acadèmia, de la recerca. I jo el que he intentat amb aquesta traducció és una altra cosa. És precisament que la Ilíada es pugui llegir com una història, com una història que ens interessa i que ens implica d'alguna manera, i que ens la sentim nostra.
Sí, sí,
per tant, l'interessant és precisament això, no tant el passat mil·lenari, sinó el que ens hi uneix.
El que explica també del nostre món d'avui, d'alguna manera, no?
Sí, exactament, de què som, al final, els humans, que més o menys ve a ser la matèria de tota la literatura que s'ha escrit i que es continua escrivint.
Si haguéssim de fer un cartell com per posar al cinema, no?, amb l'argument de la Ilíada, amb una frase, allò colpidora, quina triaries?
Soc molt mal publicista, així que no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Fa de mal resumir. Perquè, més o menys, precisament un llibre com la Ilíada, trobo que és molt difícil de resumir, perquè precisament el resum serà la cosa menys interessant. És a dir, al final la gràcia de la Ilíada és fins a cert punt l'argument, però no és de cap manera la part més interessant, diria. És a dir, la gràcia de la Ilíada és tot el que hi passa, totes les escenes, totes les comparacions, tots els discursos, els diàlegs, els personatges, i tot això no hi ha manera de resumir-ho en una frase. Per tant, sembla que m'escapoliré de la pregunta, perquè no se'm dona gaire d'això.
Tornant a una de les primeres preguntes que hem fet, no?, sobre si era feixuga o no feixuga la Ilíada, no? Per als no iniciats a les epopeies clàssiques gregues, la Ilíada seria una bona manera de començar?
Sí, i tant. Se sol dir que l'Odissea potser és més assequible pel lector modern, perquè hi ha més aventura té una trama certa manera més novel·lesca, però jo trobo que la Ilíada és perfectament viable per iniciar-se, si vols dir així, en l'epopeia. Precisament perquè, per això mateix que deia, que la narració és molt planera, la història és bastant lineal, bastant fàcil de seguir, i hi ha molt de... no sé com ho diria... L'Odissea, precisament perquè és més té aquesta part més aventurera, desconcerta, perquè a l'Odissea hi ha la part de les aventures, d'Ulisses, del Cíclop, i de Circe i Calipso i tot plegat, però després hi ha tota una part curiosa, diguem, que és el retorn d'Ulisses, els pretendents, hi ha l'escena de batalla, hi ha coses estranyes a l'Odissea que potser poden sobtar més a l'actor. La Ilíada és un poema precisament de guerra, en què es veu molt més quins són els valors d'aquesta societat, quins són els valors d'aquests herois, precisament. No sé què dir-te, trobo que no hi hauria cap inconvenient precisament en començar amb la Ilíada. Ho veig perfectament viable. I, de fet, si el que et refereixes és a tota la tradició, diguem, èpica, potser la Ilíada és dels poemes èpics que es llegeixen més bé. Trobo. És a dir, es llegeix més bé que, no ho sé, què et diré jo, l'èpica medieval, per exemple, o Miofit, o la cançó de Roland, o això. Això trobo que per nosaltres és més feixuc de llegir. També la Ilíada precisament té una narració tan ben feta, tan seguida i tan amena i planera que no costa gens de llegir. És a dir, el resum del plegat és... no és un llibre difícil de llegir. És a dir, el fet que el veiem tan gruixut i escrit en vers i, ui, és de fa... no sé ben bé quan, 2.500, 2.700 anys, no sé ningú, amb vers actitud. No ens hauria de... És a dir, són prejudicis que ens hauríem de treure una mica del cap i senzillament agafar el llibre i llegir-lo, tan senzill com això. I mira, si ens cau de les mans, doncs mala sort, però és probable que no ens caigui de les mans.
Bé, i més amb aquesta traducció que ens porta, diguem, amb el llenguatge del nostre temps, doncs aquesta epopeia en grega. Per cert, ara parlaves de... sí, és veritat, o sigui, la datació, no?, de quan Homer, suposadament, va escriure la Ilíada, no queda molt clara si va ser el segle 7 o 8 abans de Crist, o el 6 o el 5. Bé, com ha arribat als nostres dies la Ilíada?
Com ha arribat als nostres dies? És una bona pregunta que encara no té resposta, de fet. Aviam, nosaltres la Ilíada la tenim per... la conservem per manuscrits medievals. I tenim unes quantes mostres que venen que són de l'antiguitat, dels últims segles abans de Crist, dels primers abans de Crist, en papir. En tenim trossets conservats a Egipte. D'on ve tot això? No se sap ben bé. És a dir, com et deia, la Ilíada i l'Odissea, de fet l'èpica grega, es va compondre precisament de manera oral. És a dir, en principi hi havia tota una tradició de literatura oral que no es posava per escrit. Es recitava i es componia per a l'ocasió.
Això en grec clàssic, entenem, no?
Sí, en grec antic, això. No ben bé clàssic, perquè estem parlant d'una època encara més antiga que l'època clàssica. De fet, en una llengua bastant particular, una espècie de barreja de dialectes grecs, però bé, això ens portaria molt lluny. La qüestió és que aquesta poesia representa que era... bé, tenim evidències que era oral, que no s'escrivia. Però resulta que nosaltres tenim dos poemes enormes, que són la Ilíada i l'Odissea, escrits. Quan, és a dir, que en algun moment algú se li va acudir d'escriure dos dels poemes que circulaven de manera oral, o potser va escriure poemes que circulaven de manera oral, llavors els va modificar afegint-hi episodis, o de manera que va crear d'alguna manera els poemes que nosaltres tenim ara, la Ilíada i l'Odissea. No sabem ben bé com va passar. És un misteri, la famosa qüestió homèrica, que de fet encara no està resolta. Els estudiosos encara es pregunten quan va ser que aquests poemes es van posar per escrit. No ho sabem. I no sabem tampoc fins a quin punt senzillament es van posar per escrit i ja circulaven, com ho diria, més o menys en la forma que els tenim, o si a l'hora de posar-los per escrit és quan van adquirir la forma que tenen ara. És una qüestió que els estudiosos encara no han resolt. Per tant, jo tampoc no vull respondre.
Bé, per cert, Aquiles, traslladat avui en dia, té un alter ego. Qui seria l'Aquiles del segle XXI?
Uf, no ho sé ben bé. Home, per començar, em sembla que ningú de... És a dir, la mena de vida que porta Aquiles és la d'un senyor de la guerra, vull dir que potser ens n'hauríem d'anar, no sé, a l'Afganistan o a algun lloc així. No sí. Crec que en lloc del món occidental existeixi un Aquiles. Per caràcter, no sé què dir-te. Clar, és que és difícil separar el caràcter d'Aquiles de la vida de guerrer que porta. És algú a qui importa molt, com a tots els guerrers homèrics, d'altra banda, l'honor. És a dir, es prenen molt malament qualsevol indici que no se'ls està donant l'honor que els pertoca. I l'honor, en el cas dels guerrers homèrics, vol dir senzillament riqueses, materials o humanes, perquè el món de la Ilíada dels humans també són possessions, si són esclaus, riqueses, armes, allò, gestos, honorar algú. Són molt gelosos d'aquest honor seu, els herois homèrics. I aquí les diguem que potser ho és especialment. Ara, això com es podria traslladar al món d'avui? Doncs no ho sé, suposo que cadascú pot tenir algú en ment. I ara mateix la veritat és que no se m'ha convingut. Perquè ja et dic, aquesta ètica, diguem, homèrica, o no sé si dir-ne ètica, moral o univers moral, és bastant indissociable de la societat en què viuen. Aquí em contradic, perquè abans he dit que m'interessa més si més no la traducció, m'ha interessat més el vincle amb el present, i ara estic dient sí, però hem de tenir en compte que estem parlant d'una altra època completament diferent. Com veus, són dues coses que sempre s'han de tenir en compte, la distància i la proximitat.
Per cert, sobre Aquiles i la Guerra de Troia, hi ha algun producte cinematogràfic o de sèries o així que creguis aprofitable, que t'hagi agradat?
De veritat és que no, sincerament. No és que hagi vist gaires pel·lícules en sèries al respecte, vull dir, amb la pel·lícula de la Guerra de Troia, que tinc present, és la Troia, i surt el Brad Pitt i això.
Sí.
Aviam, que tampoc no és... Vull dir, no és una mala pel·lícula. Tampoc és que m'encanti. Bé, doncs, si algú hi vol entrar per aquesta banda, diguem, pel món audiovisual, doncs pot mirar aquesta pel·lícula mateix. Però qualsevol pel·lícula, encara que estigui basada en la Ilíada o en la llegenda de Troia, al final és una obra d'art independent, no sé com dir-ho.
Sí, sí.
No es dona cap idea precisa de la Ilíada, cap pel·lícula que s'inspiri en la Ilíada. Vull dir, si volem conèixer la Ilíada, el que hem de fer és agafar i llegir la Ilíada.
Bé, per cert, hi ha un aspecte que no hem parlat, més enllà de la Ilíada, Pau, que és que bé, tu vas ser el guanyador absolut del Gran Dictat i te'n vas endur un pot de 40.000 euros. Llavors ja parlaves...
30.000 euros.
Ah, 30.000.
Guanyador absolut és relatiu, perquè sí, va haver gent que es va endur més diners que jo i va haver gent que va aguantar més programes que jo. És a dir que... Però bé, sí, diguem que em vaig ser una mica famós en aquella època pel concurs.
En aquella època, diguem, et dedicaves en cos i ànima al concurs o anaves compatibilitzant? Això requereix un estudi, diguem-ne?
El concurs? Sí. No, requereix sort, senzillament. Aviam, has de saber una mica, has de saber escriure en català, diguem, però a banda d'això és pura sort, és a dir... El concurs eren jocs de paraules, eren anagrames, coses així que, i no ho sé, no cal que sàpigues ben bé res, només que això, que siguis una mica viu, entesos, i que tinguis sort al final, i que n'encertis més que l'altre. No depèn de res més que això. L'estudi sempre, sempre m'ha dedicat cap a altres coses, vull dir, no pas a guanyar cap concurs.
Bé, doncs ja ho veieu, eh? La Ilíada, l'obra més antiga de les lletres europees, ara traduïda en un llenguatge planer per Pau Sabater, amb un pròleg d'Enric Casasses. Pau, moltíssimes gràcies.
De res. Només vol, si em permets, sí, una última cosa.
Sí, tant.
Això en llenguatge planer és veritat, però planer l'única cosa que vol dir és que no faig servir arcaïsmes perquè sí. És a dir, no allunyo el llenguatge d'un llenguatge que podem entendre fàcilment perquè sí, senzillament per crear distància. Això és el que vol dir llenguatge planer. És a dir, que ningú es pensi que he simplificat d'alguna manera les coses o que és un llenguatge, com ho diria, d'estar per casa, o que no és poètic, o que, bé, o que no fa servir paraules antigues o estranyes o que potser no coneixem quan fa falta. L'únic que he volgut fer és precisament no excedir-me amb això, perquè moltes traduccions anteriors de la Ilíada, de fet, m'atreveixo a dir que totes, o totes les que són en vers, almenys, tenien tendència a fer un llenguatge arcaïtzant i gairebé indexifrable per la majoria de parlants del català, perquè sí, senzillament perquè fos un text això, més llunyà, més venerable. Jo precisament he intentat treure aquesta llunyania del text, però sense abaratir-lo tampoc. És a dir, planer, sí, però quan cal, diguem, i sense malentesos, vaja, això no ens volia dir.
Pau Sabater, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Gràcies, bon dia.